Bon dia, són les 8.
Bon dia. Avui dijous, millora progressiva del temps amb una temperatura que ara és força més alta que ahir.
Bon dia, com esteu? Som a dijous 19 de març del 2026. A per la Bambi sortia el sol fa justament una hora i 9 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 10 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha volgut sortir del pas de les crítiques de la plataforma ciutadana prou excuses i ha reafirmat el compromís del govern per millorar la xarxa viària del Baix Ter. A més, Parlavà és el municipi de les comarques gironines amb un índex socioeconòmic territorial més alt. I també parlarem de que hi ha hagut una sentència anul·lada, que una sentència anul·la part del planejament urbanístic de Begur sobre els habitatges turístics. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb la directora del Museu d'Art de Girona, Carme Closelles, sobre el projecte del Museu al Territori que s'està impulsant al municipi de Cruïlles. I com cada dijous també parlarem d'estrenes de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot abans, però hem d'anar a fer un repàs als titulars d'aquí del Baix Empordà. I és que, tal com explicàvem, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha volgut sortir del pas de les crítiques de la plataforma ciutadana Prou Excuses i ha reafirmat el compromís del govern en millorar la xarxa viària del Baix Ter. Primer de tot, saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
Doncs Sílvia Paneque explicava això.
Les declaracions arriben després que la plataforma denunciés que el projecte de pressupostos del 2026, finalment ajornat en l'acord entre el govern i Esquerra Republicana, només incluïa actuacions concretes al tram entre Colomers i Verges i a la C31 entre Ullà i Torroella de Montgrí.
I saludem ara en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Hola, Maria, bon dia.
I és que, com explicàvem, Parlavà és el municipi de les comarques gironines amb un índex socioeconòmic territorial més alt.
El Baix Empordà el segueixen Ultramort i Vilopriu, mentre que Ullà és el municipi de la comarca amb un índex més baix. L'índex socioeconòmic territorial té en compte la situació laboral, el nivell educatiu, la immigració i la renda, entre altres aspectes.
I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I és que l'oest de Palafrugell està per sota del llindar socioeconòmic baix, mentre que Catalunya mostra forces desigualtats.
Palafrugell té dues agrupacions censals amb diferències internes. L'oest, amb un índex de 76,8, està per sota del llindar de 80, i l'est, amb un 90,9, que se situa per sobre. L'índex socioeconòmic territorial mesura factors com l'ocupació, l'educació i la renda, i serveix per detectar desigualtats dins dels municipis i entre zones de Catalunya.
I una sentència anul·la part del planejament de Begur sobre els habitatges turístics, Joan.
El tribunal elimina l'obligació de més places d'aparcament impugnada per l'Associació Turística d'Apartaments. L'entitat acumula 5 resolucions favorables en diferents municipis i manté 9 processos oberts contra altres ajuntaments.
I saludem ara la Berta Roura. Bon dia, Berta.
Bon dia, Maria.
I és que la Diputació de Girona destina 1,7 milions d'euros a millorar equipaments esportius.
La Diputació de Girona ha obert una convocatòria de subvencions de 1,7 milions d'euros per millorar instal·lacions esportives municipals. Els ajuts prioritzen municipis petits i es podran sol·licitar fins al 27 de març.
I parlem ara de la síndica de Greuges, que atendrà presencialment els veïns de Palamós aquest proper 24 de març.
La síndica de Greuges de Catalunya atendrà els veïns de Palamós el 24 de març als locals de promoció econòmica. Les consultes es faran amb cita prèvia i l'objectiu és apropar la institució a la ciutadania.
I I la Bisbal ha perdut un dels seus elements naturals més reconeguts després que el xiprer emblemàtic del municipi caigués a causa de les fortes ventades d'aquest passat cap de setmana en un episodi que ha afectat diversos punts del territori, Carla.
Segons ha explicat l'Ajuntament, la caiguda és conseqüència d'un debilitament progressiu provocat per diversos factors ambientals com la sequera acumulada i els episodis meteorològics recents amb ventades i pluges intenses que han afectat la resistència de l'arbre.
I ara parlem de la de cultura, perquè Cap Butaca Buida arriba a la tercera edició amb 250 teatres participants, 6 d'ells al Baix Empordà, Joan.
En una entrevista al Supermatí, el vicepresident de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Toni Albaladejo, ha explicat els detalls de la tercera edició de Cap Butaca Buida, la Diada del Teatre, que se celebra aquest dissabte amb una participació de rècord.
Doncs veurem com va aquesta jornada de Cap Butaca Buida. També nosaltres estarem pendents al llarg d'aquest informatiu per si es produeixen talls a carreteres del Baix Empordà. Recordem-ho, avui en aquesta jornada de vaga de mestres i també del sector de metges que protesten en aquest cas a Girona i també en diferents punts del territori. I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses i nosaltres les repassem. I és que els Estats Units i l'Israel intensifiquen encara més els atacs sobre l'Iran. Quan fa 20 dies que va arrencar aquest conflicte, sembla que un possible alto al foc queda més lluny que mai, mentre les repercussions econòmiques d'aquesta guerra s'agreugen. L'exèrcit hebreu ha bombardejat el jaciment més gran de gas del món, el que l'Iran comparteix amb Qatar. Això ha provocat, per exemple, que hi hagi pujades en el gas i també en el barril de petroli, i per tant hi haurà una possible la posada en els preus. I canviem de tema perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimecres en la compareixença al Parlament que tornaria a presentar i a retirar els pressupostos i ha reivindicat l'acord amb Esquerra Republicana per retirar-los. Recordem-ho, s'han donat un marge de 4 mesos per mirar d'aprovar-los. De moment s'estan fent els canvis necessaris per aprovar aquests crèdits extra per mirar de que no hi hagi tensions a tesoreria. En resposta a Junts, el president de la Generalitat ha remarcat que van trencar un acord de govern i que és ell el més partidari de construir coses. També ha subratllat que Junts ha perdut credibilitat com a alternativa de país. I seguim parlant d'Esquerra perquè ha tombat finalment la proposta del govern espanyol per rebaixar la taxa d'alcoholèmia al volant. Els republicans consideren que el planejament de la llei no és suficient i que, per tant, no permetria reduir la mortalitat a les carreteres. La intenció del govern espanyol era reduir de 0,5 a 0,2 grams d'alcohol per litre en sang al límit legal. Aquest dimecres s'ha debatut aquesta mesura al Congrés dels Diputats i Esquerra ha fet pinça amb el PP i amb Vox, que també hi han votat en contra. I també hem de parlar que els Mossos d'Esquadra han treballat per localitzar Jimmy Gracie, un jove de 20 anys nord-americà que va desaparèixer la matinada d'aquest dilluns a Barcelona. L'últim cop que se'l va veure va ser als voltants de la discoteca Xoco a la Vila Olímpica. Després ja no va tornar a l'allotjament Airbnb que havia llogat al centre de la ciutat i encara se l'està buscant. I nosaltres, com sempre, abans de seguir amb aquest repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, hem de fer un repàs de la previsió meteorològica. Per això hem de saludar a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Com anem?
Doncs molt bé, tot i que el temps ha canviat a diferència d'ahir. Quina jornada ens espera per aquest proper dijous i per aquesta entrada abans del cap de setmana?
Avui dijous el temps vindrà marcat encara per aquesta resta d'aquesta mini llevantada que ha deixat registres de precipitació poc importants. Els més importants serien aquests 4 litres i mig que han caigut a la Bisbal de matinada en forma d'aquest petit ruixat. Ara mateix la temperatura és força més alta que no pas ahir, valors entre els 9 i els 13 graus de temperatura, per tant, suavitat que vindrà una mica condicionada amb aquest vent de llevant, una mica emprenyador, que pots fer que la sensació sigui de fred sigui una mica més acusada. Encara tenim una situació marítima una mica alterada, onades entre 1 i 2 metres d'alçada aniran de baixa al llarg del dia, i esperem una relativa millora del temps a partir d'aquesta tarda, més clarianes, i sobretot demà divendres i dissabte, molt més sol i unes temperatures més agradables al migdia. Diumenge podria tornar a canviar el temps amb l'arribada d'una nova massa de núvols que ve de llevant.
Doncs veurem com es produeix aquest canvi de temps. Gràcies, Isaac, per aquest repàs a la previsió meteorològica. Nosaltres escoltem Aziz amb Ed Sheeran abans de seguir amb aquest repàs informatiu.
Supermatí.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i or propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
El cap de setmana del 28 i 29 de març viu la Fira de Sant Josep de Figueres. Dissabte 28, la 33a Fira del Brunyol de l'Empordà, amb artesania, alimentació i activitats familiars. Diumenge 29, la 12a Cursa Urbana de Sant Josep, de 5 i 10 quilòmetres. Organitza l'Associació Amics de Sant Josep i l'Ajuntament de Figueres. Més informació a firadelbrunyol.cat.
Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
I ara, ja saps com es diu la teva nova ràdio? Si et pregunten quina emissora escoltes, tu digues Ràdio Capital. Are you serious? Tosses. A tu tant se te'n fot i a nosaltres ens faràs un favor, que no et costa res, coi? Capital.
I quan falta gairebé un minut per un quart de nou del matí, escoltem el comentari que ens porta avui Josep Maria Soler.
Teresa Jové, un any després. Doncs sí, aquest dimecres
Fa un any que la Teresa Jové, vídua Pallac, i en aquell moment de gana de les lletres catalanes, ens deixà als 104 anys d'edat. I segurament això ara no seria motiu d'un comentari si no fos que precisament fa unes setmanes un grup editor pretén publicar les 5 novel·les d'ella que van quedar inèdites i que segueixen tenint com a protagonista el portaveus Pla Gomà. I diuen que no solament això, sinó que pretenen fer edicions de totes les seves obres en altres llengües, de manera que puguin arribar a molts altres indrets. Vaja, una bona notícia. Per això, amics, un any després, podem recordar-la i dir que la Teresa, d'alguna manera, segueix entre nosaltres. Que tingueu un molt bon dia.
Doncs esperem que es compleixi això, que podem gaudir de tota aquesta obra i més a poques setmanes de Sant Jordi. Esperem que aquesta notícia vagi a bon port i puguem tenir tots aquests llibres. Gràcies, Josep Maria Soler, pel comentari d'avui i que acabi de passar bon dijous. I el projecte del Museu al Territori ha iniciat aquest any una nova etapa centrada en el monestir de Sant Miquel de Cruïlles, una de les joies romàniques més singulars de la nostra comarca. I per parlar d'aquesta proposta i de la iniciativa, ens visita la directora del Museu d'Art de Girona, encarregats d'impulsar aquest projecte, Carme Closelles. Bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè, esclar, què és aquesta proposta del Museu al Territori? Per què enguany decidiu centrar-la en aquest monestir de Cruïlles?
Bé, aquesta proposta neix de la voluntat d'apropar al museu i a les seves obres al lloc d'origen d'aquestes obres, perquè és un museu d'art ubicat a Girona i que porta per nom Museu d'Art de Girona.
Correcte.
La coincidència de la capital, del nom de la capital, amb la de la província, potser li resta la visió de que, en definitiva, aquest és un museu que ja neix amb aquest caràcter territorial, perquè aglutina, d'una banda, les col·leccions procedents de l'antic Museu Diocesà, i, per tant, que provenen de diferents parròquies i espais religiosos de tota la província, i d'altra banda també doncs, de l'antic Museu Provincial de Belles Arts i Antiguitats. Per tant, és un fons que no és només de Girona ciutat, sinó que és de Girona territori. Mm. I aquest és un tema que potser en un imaginari col·lectiu no és molt present, i de fet ens havíem ja notat que moltes doncs, comunitats d'origen de les obres desconeixien en bona mesura que en el museu s'hi conservaven obres que venien doncs, de la seva parròquia o del seu monestir o del seu municipi. I amb la voluntat del museu va ser, primer, explicar bé la procedència des del museu. El museu doncs, fer una tasca de documentació i de difusió, si voleu, més neutra. Mm-hmm. I el repte, vam pensar que era anar un punt més enllà i retornar conceptualment les obres a la comunitat d'origen. És a dir, en els ciutadans del lloc d'on provenen les obres, fer-los i evident de nou que estan en el museu, la redescoberta en molts casos i sobretot l'aprensió, el que en podríem dir la interacció amb aquesta obra. I això doncs hem vist que funciona molt bé, i que a través de projectes que gairebé són fets al detall en cada cas. Bueno, tenim dues experiències, una ja acabada i una que estem en vies, doncs ens dona la línia d'allò que hem de fer per aconseguir allò que volem. Mm-hmm. Que és coneixença, orgull, pertinença i vinculació.
Que a vegades s'oblida, no?, quan parlem sobretot d'obres que veiem a museus, no?, que a vegades, tretes del context, potser no vinculem amb la nostra comunitat, però certament, per exemple, aquest monestir de Sant Miquel de Cruïlles és doncs, aquesta joia, no?, de romànica aquí al Baix Empordà. Entenc que la intenció és també fomentar aquest sentiment de fer-se pròpia una obra, podríem dir.
Sí, sí, exactament és això, fer-se pròpia una obra, però a més reconèixer el lloc on havia estat i reconèixer-la com un element d'identitat, com un element d'orgull també de comunitat, no? En el cas, doncs, del Museu del Territori, ve sent clau el treball amb les escoles del lloc, no? I perquè arribar als nens també alhora és arribar a les famílies. I l'exemple que hem viscut ara a Cruïlles i l'any passat en Padrinyà ha estat realment un èxit. Veure com els nens i nenes del municipi ho han entès perfectament, no? I en aquest cas, a Cruïlles, han treballat, han visitat el monestir, han après sobre com s'hi vivia, han après història, s'ho han fet seu, han descobert personatges del passat, i el que també ens fa molt feliços és que d'això ho han transformat, en aquest cas, doncs, en cançons en els que han escrit la lletra, que les han cantat i ens les han ofert, no?, en un concert a tots, a la família i tots els que vam ser allà, i continuarà amb treballs paral·lels a l'escola, on també, a més, acabaran fent una obra de teatre, com ja va passar amb l'escola de Padrinyà, no? De fet, és això. Ara també estem esperant la visita de la ciutadania, de la gent de Cruïlles i de Sant Sadurní, que ens visitin en el museu, on els hi explicarem específicament i concretament les obres, la seva història, com van ser fetes, per qui van ser fetes, qui les va encarregar, quina transcendència històrica han tingut i com han arribat al museu, no? Es tracta, doncs, de reconèixer allò que ve de casa d'un, que està en el lloc del museu perquè ho pugui gaudir tothom i sobretot perquè es pugui conservar, però que en el fons ha de mantenir aquesta vinculació amb l'origen, no? És el que li dona sentit.
Clar, ara no sé si faré una pregunta allò complicada, perquè quines obres rellevants, no?, podem trobar en un espai com un monestir, com és el de Sant Miquel de Cruïlles? És a dir, entenc que l'edifici en si ja és una obra, però entenc que a l'interior també hi ha altres coses prou interessants com per explorar-les, no?
Sí, avui en queden poques a dins del monestir d'interessants, perquè bé, el monestir, com la majoria de monestirs a casa nostra, es van desamortitzar a finals del segle XIX i bona part del que serien les obres mobles van anar desapareixent, i fins i tot les no mobles, pensem en Sant Pere de Rodes i la seva portalada, van anar passant, doncs, o en museus o en col·leccions privades, o van desaparèixer, es van malmetre amb episodis bèl·lics. En el cas del monestir de Cruïlles, avui queda l'arquitectura, que és fantàstica, queden les restes de pintures romàniques amb uns lleons, unes pintures molt boniques a la capçalera, a l'absis, però la resta de béns mobles, doncs els que s'han conservat i han arribat fins als nostres dies, estan dipositats al museu. I en aquí què hi trobem? Hi trobem peces excepcionals, singularíssimes, perquè el monestir de Cruïlles era un monestir molt important en l'àrea, amb molta força. I doncs aquí trobem una biga, bueno, hi trobem una creu,
sí,
una creu romànica, una majestat romànica, que la tenim al museu, que és procedent del monestir. I després la biga de Cruïlles, que és una biga excepcional, se'n conserven molt poques, una biga policromada en la que hi ha una successió, una processó de monjos que itineren, així en successió, aparentment cantant, i que vincula, doncs, la iconografia amb el lloc d'origen i probablement amb alguna festa, amb alguna processó que es venia succeint, doncs, anualment, vinculada en el lloc, en el monestir. I la gràcia d'aquesta biga és que va ser descoberta en el procés de restauració i recuperació del retaule, un retaule ja del segle XIV, elaborat per un dels millors tallers del moment i un dels millors artistes del moment, que era Lluís Borrassà, i que va ser construït com a retaule major en època ja, doncs, gòtica, amb l'estil del gòtic internacional, precisament per cobrir, per donar fons al que seria a l'altar del monestir, i que és un retaule que està carregat d'història i algun misteri, i que ens fa molt, molt feliços, que és un retaule que va encarregar una dona, la Sança. Ostres. De Campllong, una senyora que era baronesa de Púbol, tenia el títol heredat de família de la baronia de Púbol, i al quedar-se viuda, doncs, encarrega la construcció d'aquest gran retaule al millor artista, que com un exercici de mantenir-se socialment. Una dona que queda viuda, se'ls hi mor també un fill, només queda ella i una neta. I per tant fan aquest exercici de resituació social, i que també està bé que es pugui explicar, doncs, com les dones han sigut comitents d'art i com han sigut també, doncs, actives i actores de la producció artística a casa nostra.
Que, vull dir, tampoc era l'habitual, no? Allò que una dona, per exemple, encarregués aquest tipus d'obres, però tot i així entenc que la va posicionar a nivell social, no únicament com una dona que havia quedat vídua, sinó com una dona que tenia aquesta fortuna, no?
Ah, exacte. Ells, de fet, aquest mateix exercici, i això ens lliga de nou amb aquesta comarca del Baix Empordà, on conservem una gran riquesa patrimonial, doncs pocs anys després, la neta, Margarida de Campllong, es casarà amb un noble, amb el Corbera. Ella portarà la baronia i el títol de baronesa de Púbol, i faran exactament el mateix exercici. Aniran a buscar el millor artista del moment, Bernat Martorell, i construiran el gran retaule de Púbol. Avui, amb dos en el museu, estan enfrontats, el retaule de Cruïlles i el retaule de Púbol, que es porten uns 50 anys, que són coincidents amb aquest estil del gòtic internacional català, i que responen dels dos millors artistes d'aquest període, i estan vinculats per dues dones, l'àvia i la neta. Això ens semblava, doncs, que és un fil, no?, aquests fils d'Ariana que podem anar traçant amb les nostres obres, que de nou ens remet a un territori, no? Tot i així, ja us he dit que hi ha molts misteris i hem d'investigar més i millor qui era aquesta Sança de Campllong. Probablement ella, doncs, quan encarrega, diu que és la vídua d'en Jàsper de Campllong, però en Jàsper de Campllong s'havia casat amb una altra dona prèviament, la Francesca, tal vegada la seva germana. Tot això és el que ara cal acabar d'averiguar bé d'on ve aquesta Sança, però el que està claríssim és que en l'època les dones que tenien, malgrat tinguessin recursos, havien de fer aquests exercicis de reposicionament social, perquè en l'època les dones tenien poc a fer, diguéssim que sense un home al seu costat es veien molt limitades.
Veig que encara queda allò molta feina per fer i molta feina per redescobrir el nostre passat, no? Perquè estem parlant de que un altre dels objectius, no?, d'aquesta proposta del Museu del Territori és redescobrir totes aquestes coses que van passar aquí fa tants i tants d'anys, no?
Exacte, però i a més, com dèiem, aquesta és una feina que els museus anem fent. Ara mateix estem fent el catàleg de romànic, on també s'estudiarà aquesta majestat, la Viga de Cruïlles, es revisitaran, per entendre'ns, no?, de manera històrica i historiogràfica, fent noves comparacions amb el que s'hagi pogut avançar en la història de l'art. Aquesta és una feina que fem des del museu, però, com dic, no tindria gaire sentit fer-la si la gent no té consciència que això es guarda al museu i no s'ho sent seu. En definitiva, el que nosaltres volem és que, doncs, un altre dia els ciutadans de Cruïlles tinguin molt clar, sobretot, que tenim obres procedents del seu municipi, per tant, que són seves, i per tant que sempre les poden venir al museu i que se les han de reconèixer com a seves, no? I després el que fem en aquest projecte és aquest retorn simbòlic, sigui com sigui. Per exemple, a Padrinyà vam fer tot un projecte també de cocreació amb la ciutadania, en la que els alumnes de l'escola feien acabaven amb una obra de teatre, també amb diferents entitats del municipi, a través d'itineraris, visites, però a més hi vam afegir un plus, que va ser encarregar a l'Albert Com a un artista que fes una projecció amb una nova visió del que podrien haver estat les pintures de Padrinyà. És a dir, projectem en aquest cas les pintures murals de l'església de Padrinyà a l'absis, allà on havien estat, i a partir d'aquí, doncs, hi ha tot un treball artístic que les fa evolucionar cap a pintures imaginades del que podria haver estat la pintura de Padrinyà si haguéssim estat a Orient o en mil anys abans o mil anys després, no? Llavors, per tant, hem creat una obra d'art nova que ens permet imaginar i ressignificar des de la nostra contemporaneïtat el lloc. I amb Cruïlles estem allà mateix. En aquest cas, però, l'activitat ha estat, i penso que ha estat brillant també, amb l'empresa amb el duo, en anar, que són el Guillem Coma i la Mariona, t'ho diré bé, espera que ara no em sortirà, Castells, doncs que ells el que fan és crear cançons per encàrrec. Però aquest encàrrec era ben singular, el que li vam fer nosaltres, que era crear una cançó per al monestir i per la història del monestir, escrita i, doncs, diguéssim que musicada per als nens de l'escola, després d'aquest treball que hem fet de visita del monestir, de tallers pictòrics, de tallers artístics, de tot un treball previ, doncs han creat els nens una cançó, que és la que ens van oferir el divendres passat en aquest concert Les Veus del Monestir. I que el parla de la seva experiència davant de la sorpresa de conèixer aquesta història. I són cançons que ens parlen de monjos, del monjo Bernat, ens parlen de la Sansa, també hi surt, del retaule, del museu, i amb una d'elles acaben dient "i hem après de l'edat mitjana". Clar, si hi ha aquest aprenentatge vivint-ho, jo crec que això el que fa és que entri, podríem dir, directe en vena, aquesta estima i aquest reconeixement cap al patrimoni i l'art.
Doncs crec que amb aquesta reflexió ens quedem. També convidem a tota la gent, no?, que visiti aquest Museu d'Art de Girona, que gaudeixin de totes aquestes obres, no únicament d'aquestes del monestir de Sant Miquel de Cruïlles, sinó que n'hi ha moltes més i que al final se les acabin fent seves. Carme Closelles, moltes gràcies per ser aquí al Supermatí i esperem que vagi molt bé aquest projecte.
Un projecte que continuarà, eh? Ens tenim com a taca per tot aquest territori. Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. I quan passa poc més d'un minut de dos quarts de nou del matí, comencem el repàs informatiu parlant de que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha sortit del pas de les crítiques de la plataforma ciutadana Prou Excuses i ha refermat el compromís del govern amb la millora de la xarxa viària al Baster. Segons ha assegurat la consellera, es tracta d'un programa d'actuacions que superarà els 50 milions d'euros en els propers anys. Carla.
Les declaracions arriben després que la plataforma anunciés que el projecte de pressupostos del 2026, finalment ajornat en l'acord entre el govern i Esquerra Republicana, només incluïa actuacions concretes al tram entre Colomers i Verges i a la C31 entre Ullà i Torroella de Montgrí. Davant d'això, Paneque ha insistit que aquest 2026 es licitaran obres importants com la millora i eixamplament de la GI-633 i la GI-634 entre Colomers i Verges, així com la GI-643 entre Parlavà i Serra de Daró. També ha afegit que la resta d'actuacions s'aniran plegant a mesura que els projectes estiguin enllestits. La plataforma Prou Excuses ha qualificat de no acceptable la diferència entre els 50 milions anunciats i els 16,5 milions que recollien els comptes. A més, alertava que no hi havia noves actuacions previstes fins l'any 2029 i anunciava mobilitzacions. Per la seva banda, la consellera ha defensat que el full de ruta del govern inclou actuacions en diverses vies del territori, com la GI-631, GI-640, GI-642, GI-643, la C-31 o la C-252, amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i la connectivitat entre municipis. Entre les actuacions previstes també hi ha l'eixamplament de la GI-642 entre la Pera i Parlavà, millores a la C-31 entre Ullà i Verges i intervencions a la C-252 a Ultramort o l'accés a les dunes. A més, el departament treballa en nous projectes com la millora de la C-31 entre Verges i la Tallada d'Empordà, la GI-632 fins a Bellcaire d'Empordà i un nou vial de connexió entre Torroella de Montgrí i l'Estartit.
I parlant de carreteres, aquí a comarques gironines ara mateix hi ha retencions a la carretera C65 al quilòmetre 23-24 en sentit cap a Girona en aquesta zona de Llambilles. Hi ha talls intermitents per aquestes manifestacions del sector de l'educació que s'allargaran al llarg del dia d'avui i també anirem repassant al llarg llarg d'aquest programa a veure si hi ha més afectacions. Ara canviem de tema perquè per la base el municipi de les comarques gironines amb un índex socioeconòmic territorial més alt. El Baix Empordà segueixen Ultramort i Vilopriu, mentre que Ullà és el municipi de la comarca amb un índex més baix. L'índex socioeconòmic territorial té en compte la situació laboral, el nivell educatiu, la immigració, la renda, entre molts altres aspectes. Joan Coll.
L'Institut d'Estadística de Catalunya ha fet públiques les dades referents a l'índex socioeconòmic territorial de l'any 2023 de tots els municipis del país. El Baix Empordà, el municipi que es troba amb un índex més elevat, és Parlavà, amb 123,9, que també és l'índex més elevat d'arreu de les comarques gironines. De fet, en l'àmbit Baix Empordà, en Parlavà es troba per sobre d'Ultramort, amb 120,5, i de Vilopriu, amb 120,1. Per sota de la barrera dels 120 s'hi troben Ullastret, la Tallada d'Empordà i Rupià, i per altra banda, Ullà és el municipi amb un índex socioeconòmic territorial més baix, amb 67,8. És l'única localitat per sota dels 70 i també dels 80 punts, ja que els més propers són Palafrugell amb 82 i Gualta amb 83. Així, tot Ullà ha augmentat l'índex en relació a les dades del 2022, recuperant-se així de 3 anys de tendència a la baixa. Els municipis de la comarca que més disminueixen l'índex entre 2022 i 2023 són Fontanelles i Rupià, amb dos baixant 5 punts segons les dades de l'IDESCAT. Per altra banda, fins a 3 municipis augmenten en 3 punts l'índex d'un any a un altre, i són Vilopriu, la Tallada d'Empordà i Foixà, 3 dels municipis amb un índex més elevat de tota la comarca. Tots aquests es troben àmpliament per sobre de la mitjana del Baix Empordà, que és de 90,6 punts, disminuint lleugerament respecte a les dades del 2022. És el tercer índex més baix de la comarca gironina, només per sobre de la Selva i de l'Alt Empordà.
I seguim parlant d'aquest índex socioeconòmic perquè Palafrugell té diferències internes a nivell socioeconòmic de, segons aquestes dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. El municipi té dues agrupacions censals. A l'oest registra un índex socioeconòmic territorial de 76,8 que està per sota el llindar de 80 que marca els nivells baixos, mentre que a l'est arriba al 90,9 per sobre del llindar baix, però encara per sota de la mitjana catalana fixada en 100. La mitjana municipal és de 82 punts. Tant a l'est com l'oest mostren una evolució positiva, però en els darrers anys, Ferran...
L'índex socioeconòmic territorial és un indicador que resumeix la situació socioeconòmica d'una zona en un sol valor. Combina 6 factors, que són l'ocupació, el tipus de feina, el nivell educatiu, la proporció de joves sense estudis postobligatoris, la població estrangera de països de renta baixa o mitjana i la renta mitjana per habitant. Com més alt és l'índex, millor és la situació socioeconòmica, i els valors inferiors a 80 indiquen zones vulnerables. Les agrupacions censals són zones dins d'un municipi que agrupen diversos carrers o barris amb característiques similars. Tenen entre 5.000 i 20.000 habitants i permeten analitzar millor les diferències internes dins d'un municipi, a diferència de calcular només el valor mitjà municipal.
A comarques gironines, Palafrugell no és un cas aïllat.
Altres municipis amb agrupacions censals amb valors baixos inclouen Figueres, amb 4 agrupacions, Girona, amb 3, Salt, també, amb 3, Lloret de Mar, amb 2, i Castelló d'Empúries, Olot, Roses, Sant Feliu de Guíxols i Santa Coloma de Farners, amb un cadascun i amb un total de 18 agrupacions censals de valor baix a la demarcació. I a escala catalana hi ha 110 agrupacions censals amb un índex socioeconòmic més de 20 punts per sota de la mitjana, concentrades en 44 municipis. En paral·lel, hi ha 62 agrupacions censals amb un índex superior als 20 punts o més de la mitjana catalana, per tant, que són principalment a l'àrea metropolitana de Barcelona, a municipis com Matadepera, al Vallès Occidental, Fontanals de Cerdanya, a la Cerdanya, i Castellolí, a l'Anoia, que encapçalen el rànquing amb els valors més alts. Les dades posen de manifest les desigualtats territorials a Catalunya, amb municipis en zones especialment vulnerables i altres amb nivells socioeconòmics molt elevats. La informació permet identificar amb precisió les àrees que requereixen més suport i polítiques de cohesió social.
I canviem de tema perquè una sentència anul·la part del planejament de Begur sobre habitatges turístics. El tribunal elimina l'obligació de més places d'aparcament impugnada per l'Associació Turística d'Apartaments. L'entitat acumula 5 resolucions favorables en diferents municipis i manté nous processos oberts contra els ajuntaments, Joan.
La resolució declara nul·la la modificació i deixa sense efecte l'obligació d'incrementar les places d'aparcament per a aquest tipus d'habitatges, fet que suposa un canvi rellevant en la regulació local i marca un precedent en la interpretació d'aquest tipus de mesures. Aquest cas forma part d'un conjunt de 5 procediments guanyats recentment per l'entitat en diferents municipis, en què els tribunals han anul·lat o modificat mesures vinculades a taxes o regulacions, com en els casos de Tossa de Mar, Cadaqués, Sant Pere Pescador i Llívia, on s'han invalidat canvis en ordenances o increments de taxes. Paral·lelament, l'associació manté oberts altres processos judicials contra decisions municipals, com els casos de Girona i Lloret de Mar, que encara estan pendents de resolució i que afecten tant ordenances fiscals com regulacions urbanístiques. L'entitat assegura que continuarà recorrent aquelles mesures que consideri desproporcionades, amb l'objectiu de defensar els interessos del sector dels habitatges d'ús turístic i influir en la regulació futura d'aquesta activitat.
I la Diputació de Girona impulsa una línia d'ajudes de 1,7 milions d'euros per a modernitzar els equipaments esportius municipals, Berta.
La Diputació de Girona ha posat en marxa una nova convocatòria de subvencions dotada amb 1,7 milions d'euros per millorar i modernitzar les instal·lacions esportives de les comarques gironines durant els anys 2026 i 2027. Els ajuts es divideixen en dues línies. D'una banda, es destinen 1,1 milions d'euros a actuacions de millora i condicionament d'equipaments com pavellons, camps de futbol o piscines, així com la millora de l'accessibilitat i l'adquisició del material esportiu. D'altra banda, una segona línia, amb 600.000 euros, es dedica a la renovació de paviment en instal·lacions esportives. La convocatòria prioritza els municipis més petits i vol garantir equipaments accessibles i de qualitat. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 27 de març.
I la Síndica de Greuges de Catalunya visitarà Palamós el proper 24 de març per atendre consultes i queixes de la ciutadania, això sí, amb cita prèvia.
L'equip de la Síndica de Greuges de Catalunya es desplaçarà a Palamós el pròxim 24 de març per atendre de manera presencial les consultes i queixes de la ciutadania. L'atenció es farà entre les 9 del matí i les 2 del migdia als locals municipals de promoció econòmica amb cita prèvia. Aquesta iniciativa forma part de les visites que l'institució realitza arreu del territori per apropar-se als ciutadans i facilitar la presentació de reclamacions relacionades amb les administracions públiques i serveis d'interès general com el subministrament de llum, aigua o gas. La jornada també permetrà conèixer de primera mà les inquietuds dels veïns. A Palamós, la sindicatura està encapçalada per Fina Camós, que es troba en el tram final del seu mandat.
I la Bisbal ha perdut un dels seus elements naturals més reconeguts després que el xiprer emblemàtic del municipi caigués a causa de les fortes ventades del cap de setmana, en un episodi que ha afectat diversos punts del territori. L'Ajuntament va intentar recuperar l'arbre i tornar-lo a plantar, però l'operació no va ser possible, ja que el gran pes de l'exemplar i el mal estat de les arrels impedien garantir-ne l'estabilitat, fet que va obligar a descartar la replantació d'aquest arbre, Carla.
Segons ha explicat l'Ajuntament, la caiguda és conseqüència d'un debilitament progressiu provocat per diversos factors ambientals com la sequera acumulada o els episodis meteorològics recents amb ventades i pluges intenses que han afectat la resistència de l'arbre. El xiprer destacava per la seva presència i formava part del paisatge habitual del municipi, de manera que la seva desaparició suposa la pèrdua d'un element identificatiu per als veïns i veïnes i per a l'entorn natural de la zona. Aquesta espècie pot assolir grans dimensions i una llarga vida, fet que reforça el valor simbòlic de l'exemplar l'art perdut, que durant anys havia estat un punt de referència visible dins el paisatge de la Bisbal d'Empordà.
I ens atem breument la plana cultural perquè Cap Butaca Buida arriba a la seva tercera edició amb 250 teatres participants, 6 d'ells es troben al Baix Empordà. En una entrevista al Supermatí, el vicepresident de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Toni Avalde... Avaladejo, perdoneu, ha explicat els detalls de la tercera edició de Cap Butaca Buida, la Diada del Teatre, que se celebra aquest dissabte amb una participació de rècord, Joan.
Avaladejo ha subratllat que l'origen de la iniciativa és posar el públic al centre de l'experiència teatral, destacant que la voluntat és convertir l'anar al teatre en una celebració compartida. Segons ha detallat, la jornada s'ha consolidat com una mena de diada cultural comparable a altres cites populars.
De fer participar el públic ens va fer pensar que Cap Butaca Buida era una magnífica idea i manera de que tots vulguem el mateix, que anar al teatre sigui una festa. Aquesta festa per emocionar-nos, per plorar, riure, tots junts. I d'això se n'ha esdevingut la diada del teatre. Com hi ha el Sant Jordi, doncs ara tenim el teatre el nostre dia, que és sempre al voltant de finals de març.
Tot i que l'any passat van superar els 70.000 espectadors en un sol dia, el Baladejo ha volgut treure importància a les dades. Ha insistit que l'objectiu principal no és batre rècords, sinó fomentar l'hàbit d'anar al teatre almenys un cop l'any.
Per damunt de tot, el que volem és que la gent prengui consciència que el teatre és una necessitat, el teatre fa bé a l'ànima, i volem celebrar-lo tots junts. Si fem rècords, magnífic, però l'important és que pensem, almenys un cop l'any, que tots anem al teatre. I això s'ha esdevingut realitat, perquè la gent a la taula, a casa seva, ja parla de teatre.
Amb tot, Cap Butaca Buida es consolida com una jornada clau per continuar impulsant el sector i reforçar així el vincle entre el teatre i el públic.
I nosaltres, com sempre, abans d'acabar el supermatí de dijous, hem de parlar de cinema i sèries, concretament de les estrenes que hi ha aquesta setmana, amb l'Ignasi Arbat. Bon dia, Ignasi.
Hola, Maria, bon dia, què tal?
Ostres, quant de temps, això...
Sí, ara feia dies,
Sí, exacte, sempre m'agrada, perquè, ostres, i més aquesta setmana, que trobo que és bastant important després dels Òscar, no? Vull dir, hi ha coses força interessants avui a cartellera, també estrenes de sèries...
Sí, he fet una mica, començarem avui per les plataformes i acabarem en cinema, però sí que és veritat que un cop hi han hagut els Òscar i tal, hi ha com una mena de baixada d'intensitat, no?
Sí.
És a dir, s'han estrenat ja els títols que quedaven allò de les pel·lícules nominades, uh-huh. I es baixa una mica, ara és veritat que torna perquè arriba la Setmana Santa i ja doncs, començaran a arribar produccions familiars i per tots els públics i hi ha coses també potents, uh-huh. Aviat, a partir de la setmana que ve, vaja.
Sí, oi? Tot i això, jo he de dir que avui quan m'has proposat els títols, perquè anem a confessar-ho, això abans ens ho preparem per poder posar tots els tràilers, per poder posar totes les coses amb les sèries que he vist i sobretot en tema pel·lícules, està força interessant la cosa, no?
Sí, sí, aquesta és una setmana... No sabia si començar per cinema plataforma, dir, va, anem per plataforma primer perquè tenim aquí unes quantes sèries.
Exacte.
I alguna TV movie que ve d'una sèrie, no? Que
sí.
També és molt esperada.
Concretament aquesta és la que espero jo més, però ara en parlarem. Comencem per Amazon Prime, que presenta Invencible, no? Aquesta temporada 4. Temporada
Exacte.
4,
Està... 4 temporades, sí, sí.
Allò, ve amb força, ve amb força. Posem tràiler, va.
Som-hi.
Marc, descansa hoy.
No puedo descansar una noche. De haber matado a Angstrom la primera vez, mucha gente seguiría viva. Haré lo que sea para que no se repita.
Tú no eres así, Marc. Y cualquiera sabe que esa clase de traumas...
Força intensitat, o sigui...
Molta.
És que, no, jo he de confessar-ho, no sóc gaire seguidora allò del que podríem dir sèries de superherois. Què té d'especial aquesta? Com la vendries?
Doncs que també és un drama familiar i tenim una cosa diferent a el que fan els superherois en els còmics, que normalment s'encallen en una determinada edat i no creixen. Doncs aquí veus com el personatge creix amb els anys i la seva situació canvia, no? A més, a darrere d'aquesta adaptació d'un còmic, que ja va acabar en el seu moment, hi ha Robert Kirkman, que era el mateix guionista d'aquell còmic, que també és el guionista o creador de Walking Dead, no? Que és una sèrie doncs, amb molt de referent. I a més, si la veieu en versió original, final té veus realment espectaculars. O sigui, tenim Stephen Young, J.K. Simon, Sandra Oh, Walter Goggins, Sterling K. Brown, Zachary Quinto, Clancy Brown, Mark Hamill, bueno, té un repartiment brutal. I la sèrie, en aquest cas, en aquesta temporada, a banda que l'animació està molt bé, pot semblar una mica tipus retro o més tirant a l'antic, però té tocs d'animació moderna també, no?
Està molt bé, Jo estic veient aquí les imatges, vull dir, s'escolta el so de fons, però en tema allò, animació està molt bé, la veritat.
Clar, és una adaptació d'un còmic gairebé de manera literal, que és una cosa que es fa molt poques vegades,
sí,
modernitza certament algunes coses del còmic, és a dir, alguns elements que potser doncs, han quedat desfasats després de 25 anys, però és que és brutal el fet de veure com prenen vida aquests personatges com t'ho diria, aquest creixement que explicava abans a través del personatge del pare que torna en aquesta temporada, perquè això hem d'explicar, sí, que és una raça alienígena que envia doncs, a gent a infiltrar-se dintre de la, sí, dels planetes, en aquest cas la Terra, i per explorar a veure com el poden conquerir. No? Aleshores, el que és enviat aquí a la Terra té família, té un fill, no? Tot això, i llavors hi ha un dia que diu, vinga, doncs ara és el moment. Clar, el fill que se li acaben de despertar els poders, per ell la Terra és casa seva. No? Aleshores es crea un conflicte aquí entre pare i fill. Sí, que acaba amb una batalla i tota una cosa planetària. Pensa que si es fes en animació real seria impossible adaptar-ho d'aquesta manera. Sí. I de veure-ho, i és una de les millors adaptacions de produccions de còmic de superherois, eh? Més allà de Marvel i DC i tot això, aquesta és una de les millors que s'han fet mai per la fidelitat, també. Eh?
Mm-hmm. Doncs mira, una servidora té 4 temporades per veure, ja li farem endavant un cop d'ull, oi tant. Ara canviem de plataforma perquè anem a Sky Showtime, que a més això és com prequela de...
Sí, correcte, prequela.
És prequela. Ara estava mirant i he posat la de la temporada 1. No, estarem la temporada 2.
Allò, no passa res.
Allò mirarem de trobar el tràiler de la temporada 2, perquè, a més, bueno, confessem el títol, és allò Ted, que a mi...
Exacte.
La veritat, em fa bastanta gràcia, eh? O sigui... Em fa bastanta gràcia, que la pel·lícula em va fer força gràcia i allò, el tràiler té bastanta bona pinta, també.
Sí, és la segona temporada aquesta la que ens arriba ara, eh?
Uh-huh. Mirem de posar el tràiler a veure si no ens hem equivocat en aquest cas.
A veure,
I si no, ja parlarem de la sèrie, que també està prou bé.
I can't believe we're halfway through senior year.
Yeah, time flies when you're stoned 15 hours a day.
I'm gonna go to college having never had a girlfriend.
Hey, what about Erin? She's single.
Never happened, though. She doesn't date dorks.
Hey, you never know. Maybe she's sick of guys with lots of confidence, chiseled jaws, and huge dicks. I wish I was
a little bit tall. Amb aquest humor tan allò...
Sí. No, l'humor és... gamberro a tope.
No.
Allà... És que tenim a Seth MacFarlane a darrere, que és el mateix de les dues pel·lícules de Ted, eh? Vull dir...
Clar, així no falles.
No falla. Aleshores, recordem que estaven protagonitzades per Mark Wahlberg, etc. Mm-hmm. I aquí és la mateixa història, però expliquem aquests personatges en la seva adolescència. Bàsicament és com el Ted i el seu amic, ara no me'n recordo com es diu, el personatge que feia Mark Wahlberg a la pel·lícula, però vaja, que estan en família, etc. Doncs com és la vida amb aquest osset de peluix, que és un malparlat, és un depravat, és un alcohòlic, vull dir que...
Ho té tot.
Exacte, una meravella. També, però clar, té aquesta aparença d'osset de peluix tan encantador,
sí, però...
que és totalment contradictori amb el que és, no? Aleshores, bueno, són molt, molt divertides les dinàmiques que creiem la família, que és la típica família d'aquestes de sitcom americanes, no? Mm. El matrimoni amb dos... però vist des d'un punt de vista gamberro, i el seu una prequela està ambientada als anys 90, no? Per tant, també hi ha molta nus del que eren les sèries, el cinema i tot en aquella època.
Justament ara apareix Dungeons and Dragons, que crec que és el moment àlgid dels anys 80-90, sí. Doncs la veritat que li donarem un cop d'ull, perquè les pel·lícules a mi em van fer molta gràcia, vull dir, és aquest humor, allò...
És molt divertida, heavy, la sèrie. I diria que inclús m'agrada més la sèrie que les pel·lícules.
Ostres!
I té potser un defecte que a vegades els capítols són una mica massa llargs, o allarga massa una mica la broma, que dius, si l'haguessis escurçat una mica abans, millor. Però bé, és una molt bona sèrie, la recomano molt i m'ho passo molt bé amb tot.
Doncs també es l'apuntem. Ara, però, parlem de pel·lícules. Hem començat per sèries i ara anem a parlar de pel·lícules, perquè jo, concretament, aquesta és una que tinc moltes ganes de veure. Que, a veure, anem a dir-ho. Va ser tot allò una sèrie molt rellevant aquí a Netflix, que és, sí, Peaky Blinders, El hombre inmortal, que és aquesta...
Correcte.
Pel·lícula que fan allò per coronar una mica la saga aquesta de Thomas Shelby, de Tommy Shelby. Si vols, posem tràiler.
Ah, va, som-hi.
Va.
Whatever happened to Tommy Shelby? The famous gypsy gangster.
Com sempre, explosions, allò... Molt fosca, aquesta sèrie, però la veritat que allò... Molt, molt intensa, eh?
Sí, en aquest cas es tracta d'una pel·lícula, no és una nova temporada de la sèrie i que tampoc acaba de reprendre els personatges perquè això ens situa ja uns anys després, no? Mm-hmm, el que hem exacte. Vist la sèrie... I veiem Tommy Shelby en una situació completament diferent i amb una ambientació diferent, no? Perquè si la primera temporada ens... la sèrie sí, succeïa sèrie. Doncs, posterior a la Primera Guerra Mundial, no? Era aquests anys 20, sobretot. Ara estem diguéssim, a Londres, però en la Segona Guerra Mundial durant els bombardejos. Per tant, clar, aquí canvia tot.
No, vull dir...
I tenim un Tommy...
Sí, o sigui, a mi el personatge que fa Killian em sembla allò sublim.
Sí. No, a més, ell ha crescut molt com a actor, és veritat que ha guanyat l'Oscar Oppenheimer durant el camí i tal, però sempre ha sigut un actor boníssim, eh?
Sí.
I la veritat és que, clar, aquí ja té un fill, el seu personatge, aleshores que l'interpreta el Barry Keoghan, i, bueno, hauran de... Diguéssim, ell ha agafat el fill, el relleu d'ell, dintre dels Peaky Blinders, no? Ell s'ha allunyat una mica d'aquesta vida, aleshores veurem com, a través del seu fill, tornarà a apropar-se i tornarà a ser el Tommy Shelby que tots coneixíem, no? I al repartiment també s'hi afegeixen altres grans actors com Rebecca Ferguson, Tim Roth o l'Stephen Graham.
No, tot un repartiment. Sí. Jo ja tinc la campaneta de Netflix activada perquè em recordi allò el dia que surt i poder veure la pel·lícula.
Demà.
Doncs mira,
demà divendres.
Perfecte pla per divendres a la nit, allò al sofà de casa i poder veure això. Però també hem d'allò anar al cinema perquè també hi ha una estrena que és Amarga Navidad. Allò, abans de Setmana Santa, parlar de Nadal, no sé si em quadra gaire, però... posem tràiler i a veure què ens proposen, no?
Sí. Perfecte.
¿Me quito el albornozo?
Cuando quieras. Está todo casi listo.
Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
Estic veient el tràiler, però quina cosa més estranya, no?
Sí, clar, és de Pedro Almodóvar, aleshores ha de ser la cosa...
Estrany, no?
Perfectament estranya. Sí, doncs és l'última pel·lícula de Pedro Almodóvar, que com sempre doncs, ell dirigeix i escriu, i és una història bàsicament sobre la seva perspectiva del que és ser director, no? És estranya per què? Perquè en principi comença a explicar-te la història d'una suposada directora de publicitat que ha deixat de ser directora... de cinema per dedicar-se al món de la publicitat, però que sembla que vol tornar a ser directora de cinema altra vegada, i de cop i volta veus que tot això forma part d'un guió que està escrivint un director de cinema que vindria a ser una mica l'alter ego del propi Pedro Almodóvar, que el que fa és qüestionar-se la pel·lícula si escriure històries sobre doncs, gent que tu coneixes, sobre amics i les seves desgràcies i penes per poder fer els guions de les teves pel·lícules, és una cosa doncs, moralment qüestionable o no, no? I aleshores, a partir d'aquí, doncs, és un festival de referències una mica al seu cinema i a les seves influències.
Mm-hmm. Proposta prou interessant. Sembla allò, les nines russes que vas traient, no? I ja
totalment.
Allò, les veus dels directors. Força interessant la proposta, força interessant. Jo crec que podem anar-la a veure allò, a veure què tal.
Sí, sobretot si sou fans d'Almodóvar, és d'aquelles sí. que potser disfruteu
imprescindibles. Bé. I anem a fer un repàs de l'última estrena, que és Whistle, el silbido del mal.
Correcte. Peli de terror.
Habrá psicólogos especialistas en duelo por si algún alumno necesita apoyo. Esto es duro para todos. El señor Creighton era muy
bueno. Jo he de dir que m'ha donat bastant mal rotllo. He vist tot el tràiler sencer abans de començar i m'ha donat una mica de mal rotllo, eh?
He de dir que dona més mal rotllo el tràiler que la pel·lícula, per tant, donaríem un Òscar al muntador del tràiler perquè és millor
doncs
el tràiler
que
la pel·li. Per tant, en aquest aspecte, doncs, felicitats al muntador del tràiler.
Doncs llàstima, perquè té molt bona pinta, però...
Sí,
ostres.
Sí. Bé, és una pel·lícula que canibalitza absolutament de tot, no té res original, tot i que té un repartiment de Daphne Keen al capdavant...
No?
I el Nick Frost, que també doncs, fa de professor, no? Sempre hi ha d'haver-hi un professor en aquest tipus de pel·lis de terror.
Sí.
ser protagonitzades per adolescents i tal. En aquest és un grup d'estudiants que troben un xiulet, i aquest xiulet doncs és asteca. Evidentment, si és asteca, ha d'haver-hi una maledicció, això ho heu de saber tots per si us trobeu mai alguna cosa asteca a la vostra vida. I a partir d'aquí, doncs, xiules, i quan xiules fas anar el xiulet, apareix no la mort, la teva mort.
En concret.
Sí, la teva, que en el futur has de tenir, et ve a buscar ara, en el present.
Vaja, doncs no la cridarem pas, eh?
No, no xiuleu. No. Això és com una mica com Destino Final, perquè recorda sí. molt. Allà era la mort en genèric, aquí doncs no és genèric, sinó que és la teva mort en concret. Però és el mateix, et ve a buscar bueno. i et farà les mil peripècies perquè acabis per doncs, sota caixa. Sí, sí.
Doncs, Ignasi, amb aquest repàs hem repassat estrenes de pel·lis, sèries, gràcies, i ens tornem a retrobar la setmana que ve. Que vagi bé.
Doncs aquí tornarem. Moltes gràcies,
que
Maria.
Que vagi bé. Adéu, adéu.
Adéu.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu bon dijous. Adeu, adeu.